Si són les 7, això és Islàndia. A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong. Avui a Islàndia, el que va passar divendres a les 7 de la tarda. Informatiu del vespre de la BBC. El presenta un periodista de Cardedeu.
Live from London, you're watching BBC News. Today's edition of This Morning on ITV addressed the claims and played a segment of our interview with their former TV presenter.
Aquest anglès perfecte de Cardedeu és el d'en Sergi Forcada, un periodista de 34 anys que va començar treballant de molt jove a la televisió de Cardedeu i fa 7 anys que és a la BBC, a Londres. L'únic periodista català que ara mateix treballa en aquella redacció d'informatius del que és la televisió britànica i del que és una mica el somni de tothom que es dedica al periodisme. Sergi Forcada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primera vegada era que presentaves l'informatiu del vespre del BBC?
Sí, sí, una mica allò, està en el lloc i moment adequat, perquè en principi, quan vaig començar a treballar el divendres, no, jo no havia de fer aquest informatiu, però mira, coses de la vida el vaig acabar presentant, sí.
O sigui que allí et vas llevar sense saber que passaria això.
Sí, jo normalment a la BBC ara faig d'editor d'informatius, és a dir, les 3 hores del migdia, de les 12 a les 3, doncs jo i un equip ens encarreguem doncs, de decidir quines notícies entren a l'informatiu, amb quin ordre, amb quina durada, etc. Però alguns dies em demanen també doncs, de fer un altre rol, que és més de reporter. I això vol dir, doncs, si hi ha una notícia a Downing Street, potser t'envien a Downing Street, o si passa alguna cosa i no tenim un corresponsal, doncs fer-ho de la redacció, o, en algun cas, com és el que va passar divendres, doncs també et toca presentar. I sí, sí, no m'ho esperava, però em van demanar que presentés una hora dels informatius.
Per una banda, penso, mira quin descans, no? Perquè si no jo m'hauria posat molt nerviós, no? Allò que et diuen, no, demà a les 7 de la tarda presentaràs l'informatiu de la BBC. I per altra, dius, home, jo m'hauria agradat preparar-me una mica, no, això?
Sí, però clar, les notícies sí. No te les pots preparar una setmana
no,
abans, diguem.
És veritat, no? És veritat. Però ni que sigui psicològicament.
A quina hora t'ho diuen, Sergi?
Mira, jo ho vaig saber cap a les 3 de la tarda. Per tant, no va ser allò ben bé a última hora, no?, que vaig tenir un temps per pensar-m'ho. D'entrada ja vaig dir que sí, però sí que els hi vaig dir, mira, deixeu-me anar un moment a plató, deixeu-me mirar com em sento i ja us dic el què. I vaig veure que me n'en sortia amb el prompter, no?, que és allò que llegim els presentadors, no?, que m'ho havia de fer jo mateix, és a dir, jo mateix m'havia de passar el teleprompter. M'ho podia passar amb el peu, amb una mena de pedal, o amb la mà. Vaig decidir que amb la mà era més còmoda, vaig anar llegint les introduccions, els donapassos que ja estaven fets més o menys a aquella hora, alguna cosa me la vaig canviar fonèticament, perquè hi havia algun nom que deia, ostres, que prefereixo posar-m'ho fonèticament, però vaig veure que més o menys me'n podia sortir, i això sí que els hi vaig demanar als meus caps, era que si hi havia alguna cosa com molt d'última hora, breaking news i així, que tinguessin en compte que era el meu primer dia i que, per tant, em cuidessin una mica. I ja dic, ho vam fer.
Clar, entenc, clar, no sé si això diguem, es pot afirmar amb aquesta rotunditat, però deu ser la primera vegada que un català presenta les notícies de la BBC.
Clar, no ho sé ben bé perquè la BBC just ara fa uns mesos va fer 100 anys, no? Llavors, clar, tampoc no ho sé del cert. Jo sé que en ràdio sí que hi ha hagut alguns catalans que sí que han o bé presentat o fet alguna col·laboració o així. Amb tele jo no conec cap altre cas, però podria ser, eh? Vull dir, jo ho desconec. Sí que en el meu dia a dia, diguem, no, catalans a la redacció no n'hi ha, sí que hi ha un servei en castellà, que és de BBC Mundo, que és més per Llatinoamèrica i així, que allà sí que hi ha doncs, més catalans o persones de la resta de l'Estat, però el que és la redacció d'informatius anglesa, per dir-ho així, ara mateix, que jo sàpiga, no n'hi ha.
Clar, és que això convé precisar-ho, perquè clar, la BBC té la BBC World, diguem, no?, que llavors et veuen des de tot el món, gent que entén l'anglès, però que segurament l'anglès no és la seva llengua materna. En aquest cas, diguem, l'informatiu que presenta el Sergi Forcada, aquest periodista de 34 anys de Televisió de Cardedeu, divendres de la setmana passada, és l'informatiu que es dirigeix a la Gran Bretanya, no?
Sí, perquè el que passa ara és que hi ha algunes hores que són comunes, no, pels espectadors del Regne Unit i per de la resta del món, no, quan tu vas a un hotel i poses la BBC o que ho pots tenir a través de plataformes, el que sigui. Hi ha algunes hores que són compartides, que són conjuntes, però n'hi ha d'altres que són separades. I el que a mi em va passar el divendres és que a les 7 de la tarda, que és una hora compartida en què els espectadors del Regne Unit i els de la resta del món veurien el mateix, van decidir per qüestions editorials fer-les separades. Aleshores, clar, calia un presentador extra, i aquí és on vaig entrar jo, però jo el que presentava es veia al Regne Unit, és a dir, la resta del món veien altres notícies del que fos, i jo el que vaig presentar doncs era exclusivament pels espectadors britànics.
Al Regne Unit i devien dir, aquest accent, exactament aquest accent d'on és, no?
Sí, hi ha hagut comentaris de tot, eh? Vull dir,
a veure, digue'ns, comentaris.
No, la majoria ve de gent doncs, que li feia gràcia o de molta gent d'altres països que viu al Regne Unit i que deia, ostres, mira, això està bé, no? Diversitat, etc. També n'hi ha que no, hi ha hagut algun comentari més crític en el sentit, no, això és un canal britànic, hauria de ser un periodista d'aquí, no? Però en general la reacció, o com a mínim el que a mi m'ha arribat, és positiu, no? En aquest sentit de dir, mira, ja està bé, a veure, també és veritat que aquí al Regne Unit el 15% de la població ha nascut fora del país, no? Per tant, bé, també suposo que hi ha qui s'hi deu veure com representat o companys periodistes, perquè, clar, jo és una cosa que mai m'hauria pensat, que a mi em demanarien de presentar un informatiu, perquè sempre... vulguis o no, he trobat que l'accent o el fet de no ser nadiu en anglès doncs és una mica una barrera, no? I per mi va ser una sorpresa positiva i la reacció que jo he tingut bé, però ja et dic que hi ha hagut una mica de tot.
Aquestes reaccions eren a Twitter, per exemple, com passa aquí, no? Que els tuitaires s'encenen i comencen a comentar, o t'han arribat per altres vies?
Bastant, sobretot a través de Twitter, però no, algú que també m'ha escrit o companys de la mateixa redacció de la BBC o d'altres companys que treballen altres mitjans però que em van veure, alguns catalans que jo conec d'aquí, doncs, que també de casualitat tenien la BBC allò en el seu lloc de treball allà en silenci, però que em van veure i em van enviar alguna foto, però sí, molts comentaris sobretot a través de Twitter.
Clar, jo me'n recordo que l'aventura que tu vas començar, em sembla que era el gener de 2017, quan te'n vas anar a Londres, diguem, jo uns quants anys abans, la vaig fer el 93 també, que me'n vaig anar un any a Londres, em va agradar moltíssim la ciutat, vaig pensar, hosti, aquí m'hi quedaria a viure, però em va frenar una cosa, diguem, una barrera que tu ara l'has superat, diguem, que és dir, hosti, aquí, per la feina a la que jo em vull dedicar, que és el periodisme, sempre em faltarà una cosa, que és la llengua. L'anglès no és la meva llengua materna i jo mai podré treballar amb comoditat, amb llibertat, amb tranquil·litat, no?, amb aquesta feina. I per això jo crec que té molt valor, diguem, aquesta barrera que tu has saltat, no?
Sí, a veure, també és veritat que això és una cosa puntual, és a dir, una flor no fa estiu ni dues primavera. Jo no passo ara a ser presentador sempre de la BBC, sinó que jo faig la meva feina com a editor, però sí que és veritat que, mira, que m'han donat aquesta oportunitat i potser, si es torna a repetir doncs, en un moment determinat, m'ho tornaran a deixar fer, no? Vull dir que és una mica allò d'obrir camí, ja et dic, no vol dir que ara a mi se'm posin totes les facilitats. Jo continuo pensant que jo ho tinc més difícil que els altres, i com jo, la resta de persones que no són del Regne Unit o que no han nascut aquí, eh? Però sí, és allò de a poc a poc obrir una mica de camí, i també crec que diu molt dels caps que sabem que jo estava aquell dia a la redacció fent aquest paper, em van dir, ostres, doncs mira, tu pots fer, perquè jo, ja et dic, insisteixo, no ho hauria pensat mai que m'haurien demanat.
Clar, és que és evident que, diguem, la diversitat aquesta, no?, que l'anglès es pot parlar de moltes maneres, no es pot parlar bé, però es pot parlar de moltes maneres, encara que no sigui amb l'accent aquest britànic o com aquest accent d'Eton, no? Diguem que moltes vegades és parodiat o identificat, no?, amb el que seria l'accent pur, la millor manera de parlar l'anglès. Clar, tu dius això, ara no passes a ser presentador, però tu tens un càrrec important. Tu edites unes hores d'un canal que seria comparable al 324 d'aquí, en el cas de Televisió de Catalunya, no?, un canal 24 hores d'informació, i tu ets l'editor, ets el responsable d'aquestes hores. Per tant, clar, tu has de dominar molt bé l'anglès, perquè ja ho sabem, el periodista periodisme, ordres d'última hora, no sé què, et diuen una cosa i jo penso, hòstia, estaries nerviós. No sé si he entès bé que acaba de passar,
aquesta,
no?
Aquesta breaking news...
Clar, o has de titular, no? Has de posar un d'aquests rètols que... Dius, hòstia, exactament, a veure si trobo les paraules, no?
Sí, però també és veritat que és molt una feina en equip, no? Aleshores, tampoc és que caigui tota la responsabilitat sobre mi. Sí que, per exemple, doncs, quan hi ha informacions d'última hora, sí que sóc jo el que parla amb el presentador o la presentadora amb qui treballo. Però normalment no hi ha problemes de comunicació i si hi ha alguna cosa que no l'entenen o que tenen algun dubte també m'ho pregunten o jo els pregunto amb ells. Vull dir que no hi ha massa problema en aquest sentit.
Quanta gent treballeu a l'edifici on estàs tu, a la BBC?
A l'edifici que estic jo, que està a Oxford, molt a prop d'Oxford Circus, és a dir, al centre de Londres, em sembla que són unes 6.000 persones.
Mare de Déu, senyor!
Sí, és un edifici molt gran que es va... crec que es va inaugurar fa uns 12 anys, una cosa així. De fet, és un edifici que hi ha una part que és molt antiga, que des d'allà ja s'havia fet la ràdio doncs, fa dècades i dècades, però sí que això fa com uns 10 anys, una cosa així, el van fer més gran, el van modernitzar i ara doncs, és una mica el centre informatiu de la BBC. La BBC té altres edificis a tot el país i, de fet, ara, sobretot, té una política molt de descentralitzar. Hi ha edificis a Glasgow i, per exemple, tot l'apartat de tecnologia sobretot es fa des de Glasgow. A Cardiff, l'apartat de medi ambient doncs el fan, la secció de medi ambient la fan des d'allà. Per tant, la BBC és molt gran, però sí que aquest edifici on treballo jo doncs és el central perquè fa els informatius i em sembla que és això, unes 6.000 persones.
Sergi Forcada, periodista de 34 anys, que comences a Cardedeu, no? El teu municipi. Tu ets l'estranger? O no es pot dir això? Perquè amb 6.000 persones allà hi ha absolutament de tot i no deixes de ser considerat ja com l'estranger.
Sí, no, jo en el dia a dia, diguem-ne, no em sento estranger, però sí que és veritat que quan miro al voltant en certes feines, no, com, diguem-ne, com jeràrquicament més puges, menys estrangers hi ha. No? Llavors, sí que notes en alguns moments ser l'estranger, però en el dia a dia jo diria que no, precisament per això, per la diversitat que hi ha, perquè és un edifici on hi ha molts serveis d'altres llengües. De fet, jo a la BBC vaig començar el servei de BBC Arabic, és a dir, en àrab, tot i que jo no parlo àrab.
Jo no explico àrab,
Sí, és que això ja em passa, també. Jo no parlo àrab, però vull dir que hi ha molta diversitat de llengües. Per tant, no sóc l'estranger, però sí que és veritat que en moments determinats doncs ho notes, no? Però és de manera molt natural, no? Hi ha vegades quan estic treballant, no? I jo què sé, es mor una actriu molt famosa de EastEnders, que és gent del barri, no? Uh-huh. Clar, jo no sé qui són.
Clar, que et falta el background, no? El context,
clar,
no?
Clar, diuen, són molt importants. Dic, sí, no t'ho discuteixo pas i fem el breaking news i la cobertura que s'hagi de fer, no? Però, clar, jo tinc una sèrie de avantatges, no? Potser una visió més global, coses així, o amb jo que sé, si hi ha alguna cosa en castellà, de fer traduccions, el que sigui, però també hi ha una cosa on els anglesos, pel fet de ser anglesos, em guanyen, no? Que és amb aquesta experiència, amb aquest background, justament, que deies. Però no, com a estranger no, en el dia a dia no m'hi sento.
El Sergi Forcada, dèiem això, que divendres passat va presentar el seu primer informatiu en anglès a la BBC per tot el Regne Unit, però en altres ocasions ja t'havia tocat fer pantalla.
A week later, he admitted to the affair with a younger colleague and left ITV completely. 2 days after that, his co-star Holly Willoughby gave her reaction, saying that she had asked Scofield about the allegations when the rumors emerged in 2020, but he had denied they were true.
Ara tens tot Catalunya analitzant el teu anglès i dient, escolta, doncs mira, jo també m'hi veig amb cor, eh?
De jo encara dir... parlo millor.
No, jo això cap problema, vull dir. No és una qüestió que em preocupi en excés. Jo, mentre l'espectador em pugui entendre, cap problema. Evidentment, a mi m'agradaria tenir un accent superbé. Però el que no faré també és com impostar-lo, perquè crec que quedaria com
però tu,
fals.
Però tu el podries fer, és a dir, aquesta caricatura, no?, que deia abans l'Albert de l'accent britànic allà més prim mirat, que fins i tot canvies fins i tot una mica la manera d'entonar
sí,
i de
música,
parlar.
No? Sí. Sí, sí.
Sí, jo crec... O sigui, sí, clar, pots exagerar-ho, no?
Però no series tu, clar.
No, i crec que no quedaria natural, o llavors igual dius, estàs exagerant una cosa i t'entrebanques per una altra banda, vull dir que tampoc et surt a compte, saps? I jo no, vaig pensar, mira, fem una cosa el màxim de neutre possible perquè t'entengui l'audiència sense cap problema, però perquè també sigui jo, no? Vull dir, perquè no cal amagar-ho.
Clar, el Sergi Forcada és un d'aquells periodistes joves, 34 anys, però que porten, diguem, molts anys treballant en aquest ofici. Hi ha gent que ha tingut la sort de néixer en entorns on hi ha emissores de televisió potents a escala local i que ja comences molt jove. Tu, a quina edat i on comences?
Mira, jo en realitat vaig començar a la televisió de Llinars, al poble al costat de Cardedeu, quan tenia 13 anys.
13?
13, sí. Era una mica allò casualitats de la vida, perquè el meu germà jugava a futbol a Llinars i hi havia un programa d'esports a la tele de Llinars que jo diria que ja no existeix, jo diria que no hi ha tele ja a Llinars. I algú, no sé si es devia posar malalt o total, el que sigui, que necessitaven un presentador pel programa d'esports. I jo no sé com vaig acabar allà presentant aquell programa. I ho vaig fer un dia i llavors ja vaig continuar fent uns quants mesos. Després de Llinars vaig passar a la televisió de Cardedeu, que és el meu poble, i allà vaig estar, doncs, no sé, 3 o 4 anys, una cosa així. I després, ja quan ja estava estudiant la carrera, a BTV, que BTV... Clar, vaig tenir la sort, no, que trobo que BTV va ser una gran escola, perquè és una televisió local on pots fer una mica de tot, però és una televisió ja molt professionalitzada. I com que vaig entrar sent el més jove en aquell moment, tenia molt de qui aprendre, de molta altra gent, no? I allà, doncs, crec que em vaig fer gran, per dir-ho així, no? Perquè tenia això, que podia fer una mica de tot, però a més, de gent que sabien molt bé el que estaven fent.
També t'hem anat a buscar a BTV, també t'hem anat a buscar per sentir-te en català, el Sergi Forcada.
És un sector que, malgrat la crisi, no para de créixer i que a Barcelona deixa uns 300 milions d'euros cada any. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha convocat la consulta del 9 de novembre. El líder dels republicans ha dit que està disposat a entrar al govern de la Generalitat si això ha de servir per blindar la consulta del 9 de novembre. Posicions fermes...
Va, i llavors un dia, Sergi Forcada, decideixes deixar BTV i dius, me'n vull anar a Londres. Quan te'n vas, tens ja l'oferta aquesta de BBC Aràbic, que ens deies? Ja tenies la feina o te'n vas amb una mà al davant i l'altra al darrere?
Jo va arribar un moment a BTV que, clar, hi havia estat ja uns quants anys i pensava, mira... Puc estar fent això tota la vida i bé, perquè jo ja estava còmode allà. Però potser puc provar una altra cosa, no? a veure com va. I llavors jo sí que havia estudiat uns mesos a Londres, però sempre m'havia quedat allò el coquet de dir, escolta, i si treballem a l'estranger? I vaig dir, mira, deixo BTV i me'n vaig a buscar-me la vida. I vaig venir aquí sense res, ni contactes en el món del periodisme, ni el món audiovisual, ni res. Jo vaig venir aquí sense res. I a més, em pensava que jo no podria treballar mai en mitjans, una mica pel que deies tu, no? Del tema de la llengua i tal. Per tant, estava disposat a fer altres feines. Jo que sé, pensava, mira, igual treballaràs a un museu o igual acabaràs treballant d'una altra cosa que ara mateix no ho saps, però mira, tot aporta, no? I al final, mira, doncs vaig acabar treballant primer en una productora i després que vaig estar allà uns mesos, i després ja sí que ja vaig passar relativament ràpid a la BBC.
O sigui, tu te'n vas a Londres i no tens cap feina que no estigui relacionada amb el periodisme?
No, jo me'n vaig anar allà sense res. Clar, sí que tenia estalvis de...
Sí, sí,
de...
però vull dir, un cop arribes allà, no has de treballar de res més fins que ja trobes alguna feina que està relacionada amb el periodisme.
Sí. O sigui, vaig trigar 2 mesos, eh? 2 mesos i mig, o així, que sí que enviava molts currículums i tothom passava de mi. Però no sé, tenia com tanta energia i com il·lusió i tal, que m'era igual, saps? I a més, sabia també que tenia la sort de tenir aquest coixí de que jo havia estat estalviant i que no havia d'agafar qualsevol feina, no? Però sí, vaig estar això, dos mesos... tirant currículums i així, i llavors vaig començar en una productora on tenia un perfil com més tècnic, però sí que necessitaven algú que sabés muntar vídeos, que tingués experiència en havent fet directes i tal per ensenyar a altra gent, però això era, no era un perfil editorial, sinó que era una cosa com més tècnica. I llavors sí que després, al cap de 5 mesos així, ja vaig passar a la BBC, que, clar, entrar a la BBC doncs, suposa fer unes proves, fer bueno, l'aplicació, després una entrevista i tal. Hi ha tot un procés, eh? Però sí, jo crec que vaig ser molt afortunat, la veritat, perquè a mi quan algú no m'ha preguntat, escoltes, a mi m'ho recomanes, això de venir a l'estranger? Jo sempre penso, mira, no em feu aquesta pregunta perquè jo sé que he tingut molta sort, però tal com ha anat d'una manera, podria haver anat d'una altra. I no hagués passat res, jo no seria ni millor ni pitjor. És a dir, jo a mi quan la gent em preguntava aquí què venia a fer, jo deia, mira, vinc a l'aventura. Potser d'aquí 5 mesos me'n torno a casa i aquí no ha passat res i torno a trucar a la porta a BTV o allà on sigui. Però, mira, va anar bé i aquí estem.
Recordes el primer dia que vas entrar a la BBC en aquest edifici de prop d'Oxford Circus que on hi treballen 6.000 persones?
Sí, clar, va ser el dia que vaig anar a fer l'entrevista i clar, jo pensava, jo aquí no tornaré, jo vinc a fer una entrevista, ja, o sigui, ja m'ha tocat la loteria fent l'entrevista.
M'ho vull mirar tot, deixeu-me fer fotos, no?
No, és que clar, vaig entrar allà i vaig a la recepció, em va venir a recollir una noia que justament després ens hem fet amics, perquè ella és de Madrid, en aquell moment parlàvem els dos en anglès, però després ens hem fet amics i ara quedem tot sovint. Però vaja, em va venir a buscar la redacció, jo me'n vaig a fer l'entrevista i vam pujar amb ascensor. I llavors, a l'hora de marxar, quan jo ja havia fet l'entrevista, dic, mira, m'ha anat bé, però mai se sap, ja veurem, tornàvem a baixar amb ascensor. I vaig dir, no, que podem baixar per les escales. I jo vaig dir, de baixar per les escales, perquè pensava, jo aquí no tornaré a entrar mai més, per tant, allarguem-ho com sigui possible.
Deixa'm-ho mirar bé, no, tot això.
I a més, allò de fer alguna foto, però fer alguna foto com d'amagat, perquè dius, clar, jo vinc aquí a fer una entrevista, he de quedar bé, no he de quedar com un fan, tampoc, no? Llavors, tenia alguna foto d'aquelles com mig mal fetes, però pensava, mira, ja tu, jo una foto aquí ja la tinc. I després, mira, ja em van trucar que sí que m'havien agafat i tal. Però sí, jo el primer dia el recordo amb això de dir, uau, quin edifici, no? Perquè és un edifici que és molt gran i imposa.
Però aquesta primera entrevista, Sergi, era una entrevista, ens hem d'imaginar, una entrevista de feina normal, de qualsevol feina, o més periodística, allò que et fan fer un càsting, que et fan fer, jo què sé, doncs, escriure una notícia, com va ser?
Mira, en aquest procés sí que hi havia un moment en què havies de... O sigui, primer havies de fer una aplicació i després, una vegada miraven el teu currículum així, hi havia una primera fase en què sí que després et feien escriure una notícia. Et donaven uns teletips d'agències i llavors havies d'escriure una notícia. I després ja passava a fer l'entrevista, que era una entrevista amb 3 persones en una habitació superpetita, això sí que me'n recordo, que era una habitació molt petita, i els 3 que estaven entrevistant apuntaven, perquè han de deixar, per qüestions legals, suposo el que sigui, havien de prendre nota de tot el que jo deia. Aleshores, clar, et feien preguntes, doncs, per exemple, me'n recordo que una de les preguntes que em van fer era quines són les notícies del dia? O digue'ns dels propers 6 mesos quines seran els principals temes dels que hauria de parlar la BBC. O,
ets monàrquic? Faries... Això t'ho van preguntar?
No, això sí, no. O com ho hem de fer per aconseguir que siguem més diversos o que tinguem la gent jove vingui cap a nosaltres. Vaja, diverses preguntes. I tot anaven apuntant i, a més, clar, com que apuntaven, feien poc contacte amb els ulls, no?, perquè tenien prou feina a apuntar. Llavors, clar, jo vaig trobar una mica fred, no?, que després jo ja sé que he sabut que això sempre és així, vull dir, perquè és el procés aquest que ho han d'anar escrivint tot per deixar constància en algun lloc i després et puntuen de manera com objectiva, que es fa de 0 a 4 i al final que surt a cada segment et donen punts i al final el que suma més punts és el que es queda amb la plaça.
Sergi, però... quan ara veuen el teu nom al principi, no? Ara que ja no vull dir que et coneixin les 6.000 persones que treballen a la BBC, però quan veuen Sergi Forcada, diguem, la primera reacció és situar-te on del mapa?
Mira, o sigui, jo crec que, sobretot ara amb tot el tema de Rússia i tal, es pensen que sóc rus, perquè es pensen que és
clar, Sergei.
Sí, i de fet molta gent em diu Sergi, o Sergi, ben dit, poca gent, els que tinc més a prop, perquè jo ja no corregeixo ningú. O sigui, al principi sí que els deia Sergi, però des de Sergei Lavrov, que escolta'm, jo ja sóc Sergei aquí. I llavors, si veuen els cognoms, com que el segon cognom és Freixes, amb la X, no sé per què, sempre es pensen que sóc portuguès o brasiler o així. Però clar, és que jo tampoc sóc molt blanc. Llavors, a mi, espanyol, mai em diuen que sigui ni espanyol, i català, tampoc. Però llavors, clar, sempre saben que no sóc d'aquí, però no m'acaben d'ubicar, perquè el nom els hi sembla rus, però l'accent no els hi sembla ben bé rus, però tampoc no tinc un accent molt castellà marcat, perquè no sé si pel català o pel que sigui, total, que al final no saben ben bé d'on sóc, però sí que saben que no sóc britànic.
Però mira, divendres passat vas presentar l'informatiu de les 7 de la tarda a la BBC per tot el Regne Unit, aquest periodista de Cardedeu amb qui estem parlant avui. Encara t'impressiona, a dia d'avui, treballar a la BBC, o hi vas amb les mateixes ganes o amb la mateixa mandra que podies anar a BTV durant molts anys?
Sí, o sigui, clar, cada dia, en el dia a dia, ja no m'impressiona perquè ja fa 5 anys, no? Però el que em passa és que és molt curiós que quan ensenyo la BBC a algú, no? Tampoc és que faci moltes visites guiades, però jo crec que si ve algú...
Com me la vas ensenyar algun... a mi el mes de desembre...
Com te la vaig ensenyar?
Que poden anar els oients a les xarxes socials del programa
sí,
i descobriran...
Sí, he posat una foto,
la
Sergi.
La imatge, eh?
Sí. No perquè... Siguem transparents, no perquè ens coneguéssim, sinó per una amiga en comú.
Ara, exacte, però... per l'Ever Darius, home, i tant.
Però no, quan el que sí que em passa és això, no? Que quan l'ensenyo doncs, a algú familiars, amics, el que sigui, sí que llavors me n'adono, no? Perquè llavors és quan explico, quan ensenyo els platós, on puc treballar de la redacció i tal, llavors sí que poso com les coses en perspectiva i dic, uau. Però en canvi, en el dia a dia, doncs clar, és que em llevo molt d'hora per anar a treballar i vaig amb son i tot el que vulguis, i llavors, clar, ho relativitzes molt. O també m'impressiona en les grans ocasions, no? Jo què sé, doncs...
Clar, has viscut la mort de la reina aquí, clar.
Clar, quan hi havia tot el tema de la mort de la reina, o al principi quan va començar la guerra a Ucraïna i tal, sí que llavors deia, uau, és que estic treballant en un lloc potent. Però en el dia a dia, és la meva feina, com qualsevol feina, al final.
Bé, tinc aquí també que ha entrat el Joaquim Luna. Joaquim, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un apassionat del periodisme internacional, corresponsal durant molts anys per mig món, i penses...
A mi la BBC encara m'impressiona.
Encara t'impressiona.
Molt, molt. Perquè sempre que hi ha hagut alguna cosa fora, algun lío, alguna guerra, qualsevol cosa, jo era dels que el primer que buscava era la BBC. Perquè té aquell to tan impecable, tan intermig i tan ben informat. Jo sóc un gran admirador i entenc aquesta, jo crec que...
I poder-hi treballar t'hauria agradat o també si t'haguessin...
No, sí? No, i tant, jo escoltava la història i enhorabona, perquè jo crec que està molt bé aquesta, donar aquest salt i veure que acabes, no, jo trobo que és l'excel·lència.
Sí, sí, doncs avui hem volgut sobrellar Carol Saliner, bona tarda.
Bona tarda.
Periodista amb gran nivell d'anglès,
sí.
Hem de dir.
Sí, sí, i haig de dir que el que fa el Sergi té molt de mèrit, perquè jo, al que em dedico, hem intentat moltes vegades vendre formats amb persones que no són anglosaxones nadiues parlant en anglès.
A què et dediques? Explico, perquè la gent sap que ets una dona déu, diguem, aquí a Islàndia, però...
No, la producció de programes de televisió, sí, i de sèries, i és molt difícil... que a la Gran Bretanya et comprin un producte que no estigui fet per una persona que sigui nadiva quan parla l'anglès. Uh-huh. O sigui que té molt de mèrit.
Té mèrit per part del Sergi, i té mèrit també, ho destacaves tu, Sergi, no?, per part de la BBC. Això potser fa 20 o 25 o 30 anys enrere no hi havia aquest concepte de diversitat, també lingüística, també d'accents, no?, i ara es té més en compte, i això t'ha jugat a favor.
Sí, sí, clarament. És a dir, jo crec que fa 20 o 30 anys enrere fins i tot hi havia menys diversitat també del que són els accents interns de dins del país, no? Clar, jo crec que tot això s'ha anat normalitzant i ara, doncs, a poc a poc o en alguns moments puntuals també es normalitza amb accents externs del Regne Unit.
Que estem molt contents, Sergi, que ens ha fet molta il·lusió poder xerrar amb tu una estona i saber que et van bé les coses en una ciutat tan bonica com Londres.
I a més avui fa molt sol, o sigui que tots contents.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda, que vagi
adéu.
Bé.
Dos minuts i dos quarts de vuit, Esther Pujol, bona tarda.
Bona tarda.
Jugat mai a petanca, tu?
No.
No, mai, eh? Allò,
mai.
Jupir-te una mica per buscar...
No, jo havia jugat a palet. Bueno, per una cosa de terra, diguem, i de saltar per allà. No, petanca no.
Petanca mai, ja t'arribarà, penses, potser.
Bueno, no sé, és que jo trobo que ja m'ha arribat l'hora, eh? Vull dir que el que passa és que ningú m'ha ensenyat. Jo veig que la gent s'ho passa molt bé.
Clar, clar. Carol Saliner?
Sí, a la platja, quan érem petits. Jo me'n recordo que la meva mare ens devia comprar perquè calléssim. Saps aquells packs de botigues de souvenirs? Que
de boles de colors, de plàstic, no?
De plàstic,
no?
Amb sorra dins, no? Les de veritat, eh? I la sensació de dir, fota-li... Aneu lluny, nena, aneu lluny, no feu mal a ningú, eh? I allà l'Estartit, que aquelles platges no s'acaben mai, anar-li fotent.
Luna?
Jo havia jugat de nano quan em deixaven els grans. Jo vaig, semblant a la Carol, a Calafell, van venir francesos als anys 60, imagina't, i van introduir una mica la petanca. El meu pare és dels que es va apuntar. Jo crec que també era la manera de dir, bueno, no sé què fer a la platja, doncs jugo a petanca. I vaig descobrir que no era aquest joc que tothom fotem les conyes de jubilats, és un joc que pot estar molt bé, que la platja és magnífic, i que tenia un punt de, mira, de fer una cosa, bueno, i que fa equip, està bé, jo.
Doncs mira,
I de tant en quan em deixaven jugar, ja, per jo, a mi era el màxim.
Doncs ara coneixerem tres dones campiones d'Espanya de petanca de tripletes. Ah, tres catalanes, que amb aquest campionat d'Espanya, que vas de 3 en 3, bueno, van guanyar a Huelva, són tres catalanes, i tot això ve perquè l'altre dia vam rebre un correu electrònic que diu: "Buenas tardes, me llamo Eva Soriano, tengo 20 años, 20 años, sí, y quería comunicaros un tema que para mí es muy interesante y a la vez poco valorado". Explica que es va fer el 2, 3 i 4 de juny, aquest campionat d'Espanya, en el qual jo i dos companyeres de Lleida nos proclamamos campeones de España. Os comunico este tema porque está poco visto, y lo poco que se ve es de personas mayores jugando a dicho deporte, cuando no es así. Me gustaría adentrarme un poco más y poder explicaros mejor un poco sobre este deporte. Gracias y saludos. Eva Soriano, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Felicitats, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Felicitats, 20 anys. ¿Tú cómo descubreixes la petanca?
Bueno, pues mi padre y mi tío son gemelos, y mi padre desde pequeño también jugaba petanca. Luego nació mi hermano, también jugaba petanca, nací yo y empezamos a jugar a petanca. Mi padre me adentró al tema de petanca, jugaba con él, y ya cuando empecé a coger un poco de nivel ya no me dejaban jugar con él porque, bueno, cogíamos los premios que habían y no nos dejaban jugar más juntos. Y a raíz de ahí ya fue entrenando y hasta el día de hoy, que mira, ya he llegado bastante para arriba, pero vamos a seguir ya por más.
Bastante para arriba, no sé qué hay más ya después de ser campeona de España.
Bueno, claro, hay europeos, hay mundiales, claro. No solo es un juego de señores mayores que los ves un jueves a las 10 de la mañana jugando a petanca. Esto es un deporte a nivel internacional, nacional. Hay europeos, hay mundiales, hay mucho nivel en la petanca. Hay gente muy joven, hay niños, hay de todo.
Clar, però, Eva, tu les teves amigues, quan, no sé, amb 15, 16 anys, els deies, no, escolta'm, que jo sóc una crack de la petanca, que estic jugant a petanca, què et deien?
Bueno, como desde pequeña siempre he jugado, a la persona que he conocido le he dicho lo que había, el tema que a mí me gustaba, mi hobby, aparte también de trabajar y todo esto, es la petanca. Entonces, pues, siempre, bueno, es el típico tema de que la gente se ríe un poco, y es que es el deporte de gente mayor. Bueno, sí, porque de normal ves a gente mayor por los parques, pero cuando tú vas a un campeonato oficial con una licencia homologada, cambia mucho el asunto.
¿Tú a qué te dedicas, Eva?
Yo estoy trabajando en una empresa de ambulancias que hacen traslados.
Uh-huh.
Sí. Personas que necesitan una rehabilitación y no tienen un medio de transporte, pues nosotros lo hacemos. Bueno, rehabilitación, altas de hospitales, entradas a hospitales, quimioterapias, da igual, lo que la gente necesite, lo hacemos.
Per tant, tu ets conductora, m'he d'imaginar.
Sí.
Conductora fent transport sanitari. Bé, el campionat d'Espanya de petanca de tripletes. Això vol dir que jugàveu tres persones, no?
Sí, sí, sí.
Va, i les altres dues són la Mònica Sánchez. Mònica, bona tarda.
Sí. Hola, bona tarda.
I la Maria Artacho. Maria, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, la Mònica té 44 anys, la Maria 19. Mònica, sou mare i filla, no?
Sí.
I vosaltres, explica'm també la història que m'ha explicat també l'Eva, de com comenceu a jugar a petanca, vosaltres dues.
Bueno, nosaltres dues aquí al barri, el club de petanca el portaven uns amics, i llavors pues, veníem aquí a fer un beure, i a poc vam començar, pues venga, fem una partideta, i vam començar a jugar, fins que vam enganxar tant que al final vam treure llicència, vam federar. I des de allí no hem parat, anar jugant.
Va, també et pregunto el mateix, Mònica, que li deia a l'Eva, vull dir, això, clar, aquesta imatge que té la gent de petanca, que dius petanca i la gent sembla que se li escapi una mica el riure, que és per gent gran, que tu ets massa jove, que ja t'arribarà l'edat, etc, etc. Tu com ho has portat, això?
Home, jo, és el que passa, no?, quan els dirius, sobretot a la feina, no?, pues quan deies, bueno, és que aquesta setmana marxo, que tinc torneig, ah, pues, de petanca, què dius, què fas? Claro, la gent supera una conya, és que sembla una mica petanca el joc dels jubilats, i no és així. Te'n dones compte que lo que diu Eva, no? Hi ha gent molt jove que comença en molts poquets anys i hi ha gent que, bueno, que arriba mundials i europeus. I llavors, ja et dic, no és un concepte que la gent tingui en compte. La gent petanca ho associa amb gent gran i no és així.
Clar, Eva, hi ha diners? És a dir, veu cada campionat d'Espanya? Veu cobrar alguna cosa per això?
No, els campionats d'Espanya no rebrem diners. Només la medalla, un peluche de l'Espanyola, la samarreta i la copa de campionat.
Mira, com el lleó que donaven, m'han recordat, el Tour de França.
El Tour de França, sí, però el Tour de França, a part del lleó,
hi havia
alguna cosa més. Vol dir que si aneu a l'europeu, allà sí que comença a haver alguna cosa? Deies, els espanyols no, però potser l'europeu sí?
Sí, suposo que sí. Bueno, jo no he anat a un europeu perquè va arribar el Covid. Jo vaig quedar campiona d'Espanya fa 2 anys amb una companya de Mallorca i, bueno, vam fer els preparatoris a Madrid, a Vigo i tal, per l'europeu, però no es va poder fer per el Covid.
Va, llavors...
No sé si es cobra o no.
Uh-huh. A veure, la Maria Artacho, que l'havia saludat, que és la filla de la Mònica, que té 19 anys. A veure, Maria, de les tres, amb confiança, qui és la bona? Maria, Mònica o Eva? Qui és la bona de vosaltres tres?
Ella,
les dos. O sigui que la bona és l'Eva i la Mònica, segons tu, Maria. Sí.
Va.
Però a mi m'han dit, Maria, que tu també la toques molt bé i que fins i tot has guanyat també alguna cosa.
Sí, bueno, però elles també.
Elles també, home, clar, sí. La Maria Artacho pot dir el que vulgui, però és l'actual campiona d'Europa de tir de precisió de petanca. Què és el tir de precisió de petanca? Perquè és una categoria, una modalitat especial, eh?
Sí, una categoria on fas diverses figures al tir i tens que treure les boles i tens diverses puntuacions.
Mònica, tu com us poseu en contacte, tu i la teva filla, amb l'Eva? Diguem, perquè ja us coneixia o diguem, això, sí. com heu format aquesta tripleta?
No, ja mos coneixíem, no?, d'algun torneig que havíem coincidit, pues, no havíem jugat juntes, però havíem coincidit, no?, sobretot quan se junten la sub-23 per formar equip, i llavors, pues, bueno, mos coneixíem, i aquest any, pues, vam decidir juntar-nos amb l'Eva i, bueno, mos ha sortit tot robat.
Home, aquí tenim els resultats, no? Perquè, Eva, per anar al Campionat d'Espanya vol dir que abans heu hagut de guanyar, heu hagut de participar, com a mínim, al Campionat de Barcelona i al de Catalunya, entenc.
Sí, el de Catalunya. Sí.
El de Catalunya guanyeu i llavors, mira, te'n vas allà i tornes a guanyar també el Campionat d'Espanya. Escolta, m'agrada molt poder-vos saludar, que quedi això dit, que hi ha aquests Campionats d'Espanya, que hi ha gent molt jove que s'hi dedica i que ho fa molt bé, i que tres catalanes s'han proclamat a Huelva el cap de setmana del 2 al 4 de juny, és a dir, que cap de setmana passat acaben de tornar i són campiones a Isla Cristina, a Huelva. Eva, tu tancaràs això, hem obert amb tu i ho tanquem amb tu. Tens l'oportunitat, ara que ens escolta molta gent, de trencar algun mite sobre la petanca.
Bueno, yo animo a la gente joven, gente mayor, niños, mujeres, a todo el mundo a que juegue a la petanca, a que venga a mirar un campeonato de Cataluña, aunque sea, que no es todo ver a jubilados, y que, bueno, que cualquier cosa, la gente también puede contactar conmigo, yo también puedo ayudar a la gente a ver y a visibilizar este deporte que creo que es muy bonito. Y nada, yo quería dedicar también el Campeonato de España que he ganado a mis padres, que fueron los que estuvieron ahí a pie de cañón conmigo, tanto en Cataluña, bueno, de toda la vida. Así que, bueno, todo esto es por ellos.
¿Qué te agrada, Eva, de la petanca?
A mí me gusta todo. A mí, yo fuera del trabajo, mis amigos son de la petanca, el ambiente es bueno, la gente te conoce, la gente te valora también. Y, bueno, hay muy buen rollo, se hacen amistades... tanto en Cataluña como a nivel nacional también conozco mucha gente y, bueno, es muy bonito, muy bonito.
Fantàstic. Queda dit, Eva Soriano, Mònica Sánchez i Maria Artacho, felicitats a totes tres.
Gracias, muchas gracias, buena nit.
Què me'n dieu?
Boníssimes. Ara me n'han vingut ganes i tot.
Ah. Ara estic pensant que tu i jo vam jugar a petanca fa poc, Albert.
Tu i jo vam jugar a petanca?
Fa un any.
A veure, ja em fes memòria.
Fa un any...
Era de nit o de dia?
No, era de dia, a una festa de primavera de RAC1.
Ah, sí, home, i tant, i tant.
Allà al Bandarra.
Sí, senyor.
Sou bons, sou bons.
Sí. Ell sí, és bo, l'Albert sí, perquè es va... No, però perquè, a més, va, es va bregar.
En terrenys provençals, que és on va néixer, això.
Exacte.
Ja ens hi trobarem, Luna, ja ens hi trobarem jugant a petanca.
Sí, però és veritat que aquesta etiqueta que té de que és per gent gran i tal, perquè té un punt que és, com dèiem amb la Carol, que per famílies està molt bé la petanca. Tu què jugues amb ara... un nen de 8? Quan tens un fill, jo que tenia el meu fill sent pare
jo,
separat i
una cosa que
no
pesa
sabia
tant,
què fer...
Que et pots fer mal, jo no ho veig clar amb criatures, tots junts, però...
No, però a mi m'ha sorprès ara que vingués el Joaquim Luna, diguem, a defensar la família, no?
Jo ho veig des de... A veure, estic tractant d'una mica de reforçar aquest discurs de no parlem de la petanca com si fos... I també té un punt que quan estàs molt igualat, etcètera, etcètera, que la gent també té aquell puntet de discussió, de... Tu, Albert, si has jugat o, dona molt plaer quan li, per exemple, treure-li una bola a l'altra i deixar la teva allà al costat.
Quan ja penses que has guanyat perquè no pot estar més a prop, cap bola te la treu, te la pica i te la deixa allà.
Home, no està malament, home.
Jo dic una cosa, diem això dels jubilats, el que passa és que tenim una enveja de que el dijous a les 10 del matí veure aquella gent aquí a Barcelona que els veus al costat del mar, morenos allà, dius, és de vells això, de vells.
Al setembre ho farem, això. Ara,
del que ha dit l'Eva m'ha recordat una mica a la gent dels càmpings, quan parla aquest punt com religiós de dir
sí,
no,
de comunitat.
Sí.
A veure, deixeu-me fer una crida als oients. No sé si vosaltres, Joaquim, Esther, Carol, teniu alguna mania, Aquella, allò que en el vostre dia a dia feu fins i tot mecànicament, no?, que no podeu evitar. Jo què sé, per exemple, la gent aquesta que compta els números de les matrícules o que tallen la poma exactament de la mateixa manera i a daus de la mateixa mida perquè si no ho porten bé, o que les portes sempre han d'estar totes tancades a casa, no?
Sí. O sigui, o aixecar-se del llit amb el mateix peu.
Això, aquestes coses. Vosaltres sou maniàtics en aquest nivell o no?
Jo diria que el meu són dèries, les manies són dels altres, que les manies semblen negatives. El meu són dèries. Jo, per exemple, no puc fer un missatge, un SMS ja no n'hi ha, No puc fer un WhatsApp que pensi que hi ha faltes. No puc enviar-lo. Si l'he enviat, llavors he de dir, escolta, que això deia això...
Després truques, per dir.
Perdona, que m'ha semblat una coma.
M'he deixat un accent obert.
Doncs això, per exemple, això n'és una, sí.
Doncs escolta'm, estem buscant precisament això, conèixer les manies o les dèries dels oients a través d'una nota de veu al 669-700-300. Ens expliqueu, ens saludeu amb un hola Islàndia, ens dieu el vostre nom, l'edat també, i ens expliqueu quina és la vostra mania. Atenció que hi ha premi. Entre totes les notes de veu que rebem, regalem una entrada doble per un dels dies del Magnífic Fest by Lleida Music Festival, que es fa del 15 al 18 de juny al recinte Les Firetes i al Centre Històric de Lleida. Hi ha concerts, per exemple, de La Casa Azul, de Selva Nua, Camela, Viva Suècia, molts altres artistes que podeu consultar a magnificfest.com. Per tant, notes de veu al 669-700-300.
Per trencar amb el mite, aquest com la petanca, diguem, de que la petanca és un esport de jubilats i les manies també només les tens amb l'edat. Mireia Ardèvol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alguna mania que tinguis?
Mira, jo en tinc una que posa molt nerviosa la gent del meu voltant, que és que quan hi ha una matrícula, bueno, tots els cotxes tenen la seva matrícula, doncs jo faig paraules amb les lletres que surten a les matrícules dels cotxes. Però això em passa tota l'estona, o sigui, jo puc anar caminant pel carrer amb algú de vosaltres, m'esteu explicant la vostra vida, la cosa més bona o més dolenta que us ha passat, i jo, al meu cap, en segon pla, va fent paraules amb totes les matrícules que veu dels cotxes aparcats o en marxa.
Però què vol dir, per exemple, que, diguem, clar, hi ha tres lletres ara, les matrícules,
exacte,
no?, les tres últimes, i llavors intentes formar paraules que continguin aquestes lletres.
Per exemple, l'altre dia vaig veure l'Eva Catalán i la seva matrícula té uns números i té tres lletres que, si no recordo malament, és la R, la K i la Y. I vaig dir, Reykjavik, hola Eva, què tal?
Ostres, i les meves són aquestes.
No H, Z, aquí hi ha un tema
això
també,
és difícil,
que quan hi ha una H, una Z o una K, el meu cervell col·lapsa, comença a pensar, i com que veu que no se'n surt, va al següent cotxe ràpid i fa la paraula amb el següent cotxe. Però no puc, o sigui, és constant. I llavors quan condueixo també, tinc la meva parella al costat, ell m'explica no sé què, i jo vaig fent paraules, dutxa, flor, màquina.
Les has de dir en veu alta, com si fos el rosco del passapalabra, o les pots pensar i ja està.
Com a poder, podria pensar-ho, però no. Però tinc tendència a dir-ho meu alta.
A dir-ho, amb aquesta m'agrada bastant, eh? A més, amb les matrícules hi ha gent que...
Clar, jo pensava...
Amb les lletres no ho sabia.
De comptar números,
amb els números, sí. El meu pare també feia la prova, intentava veure si donava la prova del nou amb els números, no sé què. Vull dir que hi ha tota una disciplina que són manies relacionades amb matrícules de cotxes. Però vaja, aquesta jo crec que és bona i que els oients hauran entès bastant el que busquem. Queda un minut per 3:15. 669-700-300. Notes de veu, eh? Notes de veu busquem. Demà en parlarem d'això, de les manies que tenen els oients islandesos. Ara tornem.
Islàndia, amb Albert Om. Això que sents? En codi automobilístic no vol dir res. En canvi, això altre significa molt. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe, sí o sí. Vine a directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta en les condicions.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissut.
Aprofita l'oferta excepcional a Brissut per les jornades de portes obertes del 16 i 17 de juny. Preu de fàbrica, sense IVA i amb muntatge i instal·lació gratuïts. Troba'ns a Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
A Brissut. Dona vida al teu exterior.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Ara, a Calvet, et financiem els electrodomèstics Miele perquè els puguis pagar còmodament fins a 24 mesos i sense interessos. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC ho presenta... Viatge bé, amb Esther Muñoz en directe des de Port Tarragona. El dissabte 10 de juny, de 3 a 4, el Viatge B visita una infraestructura clau per l'economia del país.
Farem un viatge pel Port Tarragona, aprofitant la jornada de portes obertes de tot el cap de setmana. Serà una oportunitat única per descobrir-lo per dins, conèixer la història i gaudir de moltes visites als molls, exposicions, gastronomia i música.
El dissabte 10 de juny a les 3, Viatge B des de Port Tarragona. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de Port Tarragona.
Islàndia, amb Albert Om.
8:15 i un minut. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Hem parlat molt avui d'aquestes agressions sexuals a Badalona.
Sí, tenim noves dades que han donat els Mossos aquesta tarda després d'una reunió extraordinària que han fet des de Granollers. Han identificat 21 nois, 20 dels quals són menors d'edat, que haurien participat en 8 agressions sexuals en grup a Badalona. Com dèiem, són dades després que ha donat la policia després d'aquesta reunió extraordinària que ha seguit la Mar Poyato.
Mar, bona tarda.
Bona tarda, doncs. Sí, hi ha 8 denúncies de 8 agressions sexuals de 8 nenes menors d'edat a Badalona. S'han identificat aquests 21 agressors que haurien participat en aquestes violacions o bé de forma directa o facilitant l'agressió sexual. La portaveu dels Mossos, Montse Escudé, admet la preocupació del cos.
Les agressions amb més d'un autor s'han convertit en els darrers anys en una conducta, en un tipus penal d'especial rellevància a nivell social. Primera, per la gravetat dels fets en alguns casos. Segona, per l'impacte que tenen en les víctimes i, evidentment, perquè no són acceptables en una societat democràtica com la nostra.
Dels 21 presumptes agressors identificats, n'hi ha 13 que són menors inimputables. 4 d'ells haurien participat en més d'una violació a Badalona.
Gràcies, Marc Poyato. I d'altra banda, si teniu viatges contractats abans del 30 de maig, no haureu d'anar a les meses electorals el 23 de juliol.
Exacte, és el que ha decidit aquesta tarda la Junta Electoral. La convocatòria oficial de les eleccions espanyoles va publicar al BOE el dia 30 de maig. Per tant, tothom que hagués planificat les vacances abans d'aquesta data no tindrà problemes. En qualsevol cas, per lliurar-se d'anar a les meses, sempre haurà de demostrar abans que la cancel·lació del viatge suposa una pèrdua econòmica o un trastorn greu. Qui ho haurà de revisar i acceptar si és el cas és la Junta Electoral de cada zona. Per cert, que a aquesta hora i fins demà a les 10 del matí hi ha en marxa la consulta de Podem per decidir si s'integra Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz. Si abans de la mitjanit de demà no han registrat la coalició, aniran separats el 23 de juliol.
I sabeu on tenim la Maria Cusó? Sí? Sabeu? Sabeu? 11 minuts i Beyoncé en directe a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Maria...
Hola, bona tarda. Sí, sí, de fet, és un fet únic perquè és l'únic concert que farà Beyoncé, la diva del pop a l'estat espanyol, i això es nota aquí a l'entrada de l'estadi Lluís Companys, perquè hi ha molts nervis. I us he de dir que també hi ha la quantitat de brilli-brilli i malles metàl·liques més gran que visió en els últims mesos. Hem de dir que hi ha un públic molt jove, que és amant i fidel seguidor de Beyoncé, que feia 5 anys que l'esperaven, perquè aquesta és la primera gira que fan 5 anys, i una gira que va arrencar el 10 de maig a Estocolm i que la fa a l'engròs, perquè només aterrarà en grans estadis com aquest estadi Lluís Companys de Barcelona. El concert, com deies, en principi està previst que comenci a les 10. No sabem si serà puntual perquè la diva del pop ha aterrat amb la seva família a les 2 del migdia a l'aeroport del Prat. Per tant, a veure si serà puntual, i s'espera que estigui dalt de l'escenari més de 3 hores.
Però que no sap que Barcelona s'ha de venir 3 o 4 dies abans i te'n vas amb un hotel i llavors... Hi ha una mica un protocol. A Barcelona els concerts no són com una altra ciutat, home. No. Bé, que el disfrutis molt, Maria, aquest concert de Beyoncé a partir de les 8, si comença puntual, i una estona més tard a Berga i passarà això. A Berga.
A 2:15 començaran els primers salts de Patum complet. Serà com sempre amb aquest ball de turcs i cavallets. El primer gran moment de la nit, el salt de plens, no arribarà fins al cap d'unes hores, pels vols de la mitjanit, i se'n farà un altre de matinada, cap a les 2. Tot plegat es repetirà també diumenge a la plaça de Sant Pere.
Gràcies, Joan.
Vagi bé.
Esports, Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Avui hem sentit Xavi Hernández, que ha demanat respecte per la decisió de Messi de marxar a Miami i no tornar al Barça.
Exacte, en una entrevista al canal de Twitch Gigantes d'en Gerard Romero, Xavi ha explicat que fins fa poc era optimista per dirigir Messi la temporada que ve.
Yo le noto un cambio en los últimos días, semanas, de que quizá no lo ve tan claro, y hay que respetarle, Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro. Nos falta un poco de empatía. Y el ser Leo, el ser Messi, no tiene que ser fácil.
Xavi també ha dit en aquesta entrevista que Neymar no és a la llista de reforços del Barça, tranquil Albert, després que s'hagi ofert a tornar al club segons alguns mitjans. El tècnic explica que la prioritat és el migcentre substitut de Busquets i que la seva intenció és reforçar també les posicions de lateral dret i un dels interiors.
I avui s'ha confirmat la data d'inici de la pretemporada del Barça.
Sí, el 10 de juliol, 9 dies abans de començar la gira nord-americana, en què el Barça jugarà 4 partits contra la Juventus, l'Arsenal, el Madrid i el Milan, és a dir, que tindrem xancletes de matí d'aquest estiu. L'entrenador Xavi Hernández ha dit, d'altra banda, com dèiem, que Neymar no és a la llista de reforços, per tant no hi haurà Neymar la temporada...
Doble alegria.
Sí, exacte, doble alegria. I a més, d'altra banda, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha admès que Marc Bartra és un dels objectius per reforçar la plantilla, tal com va avançar a RAC1, i que encaixaria amb la forma de jugar de mitjà.
Doncs seria un bon reforç. I avui a RAC1, pendents dels play-offs de la Lliga CB.
Sí, a les 9, segon partit de la semifinal Madrid-Juventut, amb una victòria 0 pels de Badalona, que ja van guanyar dimarts el primer partit al Wizzing Center. També estarem pendents del Barça-Liceu al Palau Blaugrana. 8:45, primer assalt de la final de la Lliga d'Hockey Patins, prevista el millor de 5 partits. I recordo, per demà, no abans de 3:45, la primera semifinal de Roland Garros, el quadre masculí, vaja, la final anticipada, Alcaraz-Djokovic.
Doncs a veure si això encara entra en horari islandès a les 7 i podem sentir Marc Ferragut narrant tennis, que jo li recordo grans episodis. Li recordo un Nadal-Djokovic a Wimbledon?
Sí.
Que llavors, al cap dels anys, seria això, Nadal-Djokovic, ara és Alcaraz-Djokovic.
Sí, exacte,
no?
En absència de Nadal, doncs Alcaraz és el seu relleu, podríem dir-ho d'alguna manera.
Gràcies, Jaume.
Que vagi bé.
I el temps, Martí Oliveres, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim l'Abel Caral a la Patum.
Sí, val més escalfant.
Val més a demanar...
No,
Bueno, o escalfat, ja, eh?
Vull dir...
Vull dir ja. Escalfat i tot. Com ho tenim, això? A veure.
Doncs mira, calor, déu-n'hi-do, avui s'ha arribat als 31 graus a l'Alt Empordà, Cabanes, 30 també a prop al pantà de Darnius Boadella, molts 29, 30 cap al Pla de Lleida, fins i tot a la Vall de l'Ebre ha fet calor ja. Anem encarant aquest estiu que s'acosta a finals de mes, amb sol, amb aquest cel enterbolit. Hem tingut alguns plogims, ben poca cosa, en tot cas dècimes de litre. Ara ho està fent, alguns plogims poc importants cap a la Terra Alta, a la zona interior de l'Ebre, però demà, després d'aquests dos dies tranquils que hem tingut, se'n tornem i tornen els ruixats i les tempestes. Per tant, encararem aquesta Patum amb ruixats de tarda a la capital del Berguedà. No creiem que afectin els actes de la nit, però sí la prèvia, allò tarda vespre fins a les 9, quarts de 10, doncs demà, dissabte, diumenge, ho haurem d'anar seguint, aquesta Patum, que és típic que a la capital del Berguedà doncs hi plogui gairebé cada any, amb aquestes tronades de tarda. A la resta, demà poden ser fortes ja a la tarda moltes comarques interiors, del prelitoral cap a l'interior, no a la costa, i al cap de setmana, sobretot diumenge, més xàfecs de tarda i temperatures una mica més baixes.
Reykjavik.
Mira, Reykjavik avui de 6 a 10 graus, ambient fred, amb pluja, un plogim constant, que s'ha de repetir demà també amb temperatures de 9-10 graus moltes hores.
Gràcies, Martí.
Que vagi bé.
Us ha passat mai que de sobte trobeu en un estoig oblidat una pulsera, un rellotge o joies que no recordàveu que teníeu i que ja no us poseu? Amb Circa podeu treure'n profit. Són experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. I compraran les peces que ja no utilitzeu i us en faran el pagament de manera immediata. Demaneu cita a circajewels.com o bé al 93 215 76 78.
I així com a vegades, Joaquim Luna, tinc la sensació que les dones deu et dediquen al rànquing, no? Que penses, hosti, avui hem pensat amb la Luna. El d'avui em sembla que, diguem, no l'heu pensat per ell, precisament.
Al contrari, és el col·lectiu que l'exclou directament, perquè avui, Luna, portem els 10 tipus de tuitaires. Avui no entendràs res del que diem, segurament, no?
Tants tipus n'hi ha, sí.
Puf, més i tot.
Sí, sí, 10 personatges que et pots trobar a Twitter, diguem, no?
Exacte.
Va, perquè tu no hi entres a Twitter, eh?
No, ni entro, ni estic, ni m'interessa.
Ni t'interessa. No.
Ni l'has llegit mai, ni tens un compte d'aquests amagat.
No. Un compte amagat, no, home. Amagat, allò en
doncs
plan...
aquesta estona, si vols fer les teves coses, no sé.
No, m'interessa.
Sí, home, d'oient, avui ve d'oient.
I a més entenc que criticareu una mica, no?
Nosaltres.
No compto.
Amb el número 10, els tuitaires del condol. O sigui, a tots els pobles sempre hi ha algú que va a tots els enterros, conegui o no conegui el mort. Doncs a Twitter, Luna, estigues atent, encara és pitjor. És com una pàgina d'esqueles gegant de l'avantguàrdia, però amb internacional molt, molt gran, com un llibre gegant d'aquests de firmes dels tanatoris. Llavors hi ha una mena de febre, una mena de cursa, quan vegis que es mor algú, tu ràpid a anunciar-ho. Però és que, a més, hi ha una segona cursa, que és a veure qui fa el tuit com més intens, més sentit respecte a una persona que no coneixies, que ningú no t'han demanat el condol. Per exemple, ja n'hem parlat alguna vegada. Rip Rinpoche a Hanrapirri. Bon viatge, mestre, que la terra et sigui lleu. Se'n va un bon home, hashtag sempre se'n van els millors. Sí, això dirigit a un poeta, o sigui, que no coneix ningú. I a Singapur no hi tenim pas ningú. Però és que, si la mort és de quilòmetre zero, més propera, el que ha de fer el bon tuitaire del condol és córrer a penjar una fotografia amb la persona difunta. Uh-huh. Aquí em teniu amb la Núria Feliu a un concert a Balaguer. Tio, tu no ets el protagonista d'aquesta mort. I... que el coneguessis més o menys tampoc no ens importa gaire als altres. Qui s'ha mort és el pobre difunt.
Clar, però hi ha una cursa per qui és el primer a explicar-ho, que això, sí. Diguem, el món real també hi és,
sí.
No?
Corre a matar gent.
Tant, que ho saps, sí.
que no ho saps.
A veure, a vegades s'ha matat persones a Twitter.
Sí, home, a Xavier García Albiol va matar Josep Carreras, entre cometes, evidentment,
sí.
Fa poc. Sí,
a Twitter,
sí.
És a dir, el va donar, diguem, per mort quan no era així.
Sí, que jo pensava, a mi m'hauria agradat fer debats electorals contra Xavier García Albiol i que ell fes una promesa i digui, escolti, això té més credibilitat o menys?
En l'escala dels seus morituris?
De quan vostè va dir que Josep Carreras era mort, això m'ho he de creure ara?
Més o menys,
això.
Amb el número 9 tenim el tuitaire de la Merceria. Seria el de Betes i Fils. O sigui, sereu aquells que ens volen explicar alguna cosa i consideren interessant fer-ho amb un reguitzell de tuits seguits. Llavors posen una icona amb el rodet de fil blau i diuen «Obro fil».
Això li has d'explicar bé, l'una, sí, perquè fa una cara, sí, de dir «No he sentit mai, sí, obro fil».
Una icona que és un rodet de fil, que és blau cel, i diuen «Obro fil». És un fil perquè es va descapdallant tota l'argumentació. I alerta, que jo diria que hi ha una llargada màxima. Aviso. Hauria d'haver una...
Què anava a dir? Primer li hem de dir que no pots, sí, passar de 240, no?
No, 100... Ara ho vaig buscar.
280,
ara mateix, un tuit?
Perdona, és que jo recordo, perdona el parèntesi, sí, Esther, eh? Sí. Que abans només es podia 140. 140,
sí, i va haver una revolució.
Quan van dir que es podria 280, bueno, semblava que la gent hagués d'abandonar tothom Twitter, sí, no?
Sí.
Perquè això, perquè això, això deixa, ja, de ser l'essència.
Sí, sí, 280.
És pervertir, es perd l'essència, tot això. Bé, doncs 280.
Llavors, si tu tens una explicació llarga i la vols desenvolupar bé i tens un espai reduït, doncs vas fent un reguitzell de tuits un darrere l'altre, el que en diuen un fil, no? Llavors... Jo diria, des d'aquí alerta, hi hauria d'haver com un tope, hauríem de validar una llargada màxima. Jo diria que 3, o sigui, 3...
Sí, home, 3.
3,
no vas enlloc, no has explicat ni el... No estàs ni el nus mai de la història.
Mai merda fil,
Esther.
A vegades comences i dius, va, mira, això m'interessa, saps? Si el 6, el que fa 7...
Hi hauria d'haver un avís de quants en venen,
sí,
per davant.
A vegades això, això, no? Hi ha gent que ho fa, eh? Que
doncs
posa
gràcies.
1 de 12.
Que els numera, gràcies, com les, sí, obres d'art.
Com els, sí, capítols, sí, sí, una sèrie, tu has de saber, a veure, quanta estona estaràs allà.
No feu tants fils, home.
Número 8, Twitter, fes la teva màgia. Que són que fan el servir el Twitter bàsicament per explicar penes o per pidolar coses. Llavors...
I l'expressió és aquesta, eh?
Sí, és a dir, ahir vaig perdre una motxilla... Espereu, un moment. Espera. Ara. Ahir vaig perdre...
Calleu. Que parla la Carol.
Tuit. Ahir vaig perdre una motxilla blava del DIR a l'andana de la línia blava d'Entença. Si el trobeu, digueu-m'ho. Twitter, fes la teva màgia. Doncs, escolta, quan esperes al metro, menys mirar Twitter i més estar per les teves pertinences i no ens emprenyis que has perdut una motxilla. O altra manera de pidolar. Tuit. M'ajudeu a arribar a 500 seguidors? Difongueu, please. Twitter, fes la teva màgia. Fes-la tu, la màgia, no? Vés a buscar cada... Fes el porta-porta del seguidor de Twitter.
Però si invoca... O sigui, Twitter, fes la teva màgia, és com invoques...
Fes la carta als Reis, saps? Sí. Ja m'ho portaran demà als Reis, no? O també hi ha els que invoquen la commiseració dels altres. Els que es volen estalviar el psicòleg i expliquen penes. Estem, què faríeu si el vostre nòvio us deixa amb un àudio de WhatsApp? Què li dic? M'ajudeu a pensar una resposta? Noia, no sé, espavila. O hi ha, o sigui, el pidolarisme màxim són els de les juguesques poques soltes, gent que no t'ha demanat, saps allò de tota la vida, a que no t'atreveixes, eh? Doncs això, Twitter, és en forma de, si aquest tuit arriba als 1.000 likes, em rapo al zero, em depilo tot el cos, em tatuo tota l'esquena i pujo a Montserrat. Bueno, doncs fes-ho. O sigui, qui t'hi obliga a fer-ho o a no fer-ho? I per què necessites el meu like? En tot cas, aquest tio no entrarà 1.000 de likes, entrarà 5.000, perquè tots som una colla de cabrons. I no coneix... O sigui, què et porta a voler que una persona que no coneixes es depili tot el cos? No, és que no ho entenc. Ara, jo que he fet el like.
Amb el número 7 tenim el que no té àvia. O sigui, sabeu que les àvies feien aquell paper de cantaven les excel·lències de tothom, eh? Doncs és el perfil de tuitaire que no para de retuitejar-se els elogis. És a dir, algú que té un restaurant i diu «Ai, que bo que és, i que quina truita de llanegues que feu», s'ho retuiteja una altra vegada, li diu a un amic que el també li retuiteja. Que ets músic i has fet un concert i hi ha gent que t'ha dit coses bones, t'ho retuiteges. Totes, que hi ha 25 comentaris bons, 25 vegades.
Això sí que hi ha d'haver un límit,
sí,
diguem,
sí,
encara més clar, sí, que el fil, no?
Quantes vegades pots retuitar-te una menció amb el teu nom? Això n'hauries de tenir X l'any, o un bonus, i quan els hagis gastat, doncs ja està.
Sí, no? Sí, però no hi és, es veu, eh?
No,
això?
No,
perquè es veu molt, molt sovint, això.
Número 6, un perfil similar, el de l'autopromo. No confondre amb els dels elogis, eh? És que algú que confon Twitter amb 1.000 anuncis, o a la Pop o a l'Amazon, és a dir, per vendre les seves coses. La meva pel·li, el meu nou programa, la meva nova cervesa artesanal...
No, per això no es fa.
No, bueno, fins i tot se sap de casos d'editors...
I editores...
I editores...
Que fan servir el Twitter.
Que fan servir el Twitter per promocionar els seus autors.
A veure, tenim algun editor a la taula? Esther Pujol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho has fet? Això ho has fet?
Sí. Escolta, sí.
Hasta el Tinder deu fer servir per vendre-ho tu, aquesta. La qual cosa funciona molt bé.
Però és que ara si vols...
Sembla bona idea.
És que, Joaquim Luna, ara si vols publicar un llibre i no tens xarxes socials, els editors fan molt mala cara, eh? No tens Instagram, tampoc.
Quants followers tens?
Clar, és que això ajuda sempre una mica, Albert. Home, és que és així. O et fas ja totalment el raro total, que no et surts enlloc, o allò de mitges tintes, no, una mica treu el caparronet, perquè quan, això va bé, la gent
quants
veu.
Perquè has dit tot amb cas. O sigui, quants no pots posar tens? Zeros de mils. Quants cas tens?
Ah, no pots dir 12.000
seguidors. 12.000 no, però 12K.
12K.
12.000... Què? 12.000... Res...
Estan entrant unes ganes, el Joaquim Luna, de fer-se de Twitter, ja.
Li veu. Amb el número 5 tenim el de les microindignacions. @AdaColau, arreglem ara mateix aquest panot de davant de casa, que algun dia hi caurà algú, i llavors tots a córrer. Una foto adjuntada de la rajoleta escardada. És una persona de sang calenta que es veu impel·lit a opinar. Que els bitllets d'avió s'han encarit molt, tuit el canto, Vueling, @Lufthansa, @Air France, shame on you. Bueno,
ho estan apuntant.
Que està parat a dintre el cotxe fent cua a l'AP7, cada cap de setmana és el mateix, us n'hauríeu de donar vergonya, @trànsit, @govern, @Pedro Aragonès. És molt indignat, i això es bafa.
Sí, clar, perquè @AdaColau ja quedarà fixat, no? Els propers 4 anys, encara que no sigui alcaldessa.
No, és igual. Ella marxarà, passaran 12 anys i la culpa és @AdaColau. Número 4, tuitaire del tipus soc l'únic que. Alerta, perquè hi ha tuitaires que comencen tots els seus tuits amb aquesta crossa. Per exemple, soc l'únic que pensa que Messi no vindrà al Barça i si vingués seria un error immens. Això dit aquest matí, No el mes de febrer. Soc l'únic que és una mica com... Soc l'únic que no ha anat al concert de Coldplay. Soc l'únic que creu que últimament fa més calor que quan érem petits. Que dius, a veure, un moment.
Ja s'ha dit que...
No sé si respon a la necessitat de dir subratlleu que sóc el primer, o... És a dir, dic, si no et soc l'únic, només per fer aquest tuit per sentir-me comunitat, perquè és evident que no ets l'únic que no ha anat al concert de Coldplay. O aquells tuitaires que esborren tuits, que també fa molta ràbia. Fan un tuit, llavors l'esborren, llavors fan un fil de 16 tuits per explicar el per què han esborrat aquell tuit, per què ha tingut repercussions i unes reaccions tan violentes. I llavors que sí, l'odi que hi ha en aquesta xarxa, que això no es pot aguantar, que al final marxaré. Marxa, home, marxa.
Amb el número 3 tenim el tuitaire culer, que aquests dies porten uns dies que tenen el dit suelto, no. És un perfil majoritàriament anònim, amb noms com Johan 14, Iniesta Forever, 1899, Mesca, com volen dir més que un club, saps? Opina...
Amb K?
Opina contínuament de temes del Barça, surt a fumar de la feina i obre estàs allà fora, què fas? Vas fent així amb el mòbil, va, i li dic alguna cosa, opino. Opina, oscil·la entre l'eufòria, aquest cap de setmana, com d'Europa, de l'equip femení, a tope, amb el pessimisme, ara l'Ansu Fati s'ha lesionat, quan tornarem, això...
No hi ha un terme mig.
Avui
ni fa...
No.
Ni fa ni fa avui, no.
No, avui deu anar capeta, no? Al culer. No
això està... Ansu Fati lesionat era un exemple a l'atzar, no? O ha passat?
No, és un exemple a l'atzar.
Aquest
perfil no està...
Que torni entre el mulló, no?
Sí.
No està per fils. No està per fils, aquest, eh? És de cop calent. Un tuit ja està. No estem per reflexionar.
No reflexiona.
No faig un fil llarg. Ja vaig fent pam, pim, tal. És visceral.
I parlant de tuitaires viscerals, en el número 2 trobem els processistes, que si no n'hi hagués prou amb els culers, aquests són realment beligerants. Tenen aquest dit també molt suelto.
Encara en queda.
Reaccionen amb molta rapidesa, tot els molesta, i tot els sembla un autèntic escàndol. És a dir, van partir de la candidesa del 17 i a l'alegria de portar el número de Trump en el nom de la via... ni un paper a terra... I han passat al desencís, a la desesperança. Ens heu enganyat, ens heu traït, vau dir que el món ens mirava, que ho teníem a tocar, que tots a l'aeroport, que la pròxima parada d'independència, i el loro que resulta que no és veritat. I clar, ara estan en el moment de complot, o sigui, de veure complot i fantasma tot arreu. I Nyordo, Erqui, la pagueta, abstenció. I tot el dia estan així. Nyordo, Erqui, abstenció.
I amb el número 1 tenim el voyeur, que sempre hi són sigilosos, no fan fressa, els agrada mirar sense ser vistos. I llavors què fan? S'obren un perfil fals del tipus Ramon 03046554 i no diuen res per no deixar rastre, que en... però ells van mirant, saps? A veure què han dit aquest i l'altre. Vaig mirant, en segueixo... Sol ser un perfil de dit tranquil, o sigui, si posen alguna cosa, doncs que no es vegi gaire, que és que no deixin rastre. Jo dic, voyeurs de Twitter, feu alguna cosa, porteu alguna cosa. Si heu vingut a la festa una mica, home, ara. Participeu-hi una mica.
Jo des del 2008 no us he fet cap tuit, cap ni un.
Des del 2008?
És a dir, no n'he fet mai cap de tuit.
Però mires, també...
Sí, amb el meu nom i cognom, amb seguidors i seguits, però jo no tuitejo.
Series el perfil, tu.
Llegeixo.
Oh, yeah. Mira, el Jofre Llombard me n'envia un que podria haver afegit també, que falta el que agafa una notícia, o té una notícia, no?, i comença a posar, que no li queben, va fent fil, de mencions a mitjans de comunicació, programes de ràdio, tots els programes de ràdio possibles, perquè ens en fem difusió, perquè ens assabentem de la notícia.
Fes-te un dossier de premsa, el que s'havia fet tota la vida.
Sí, el dossier de premsa via Twitter, diguem, no?
Sí, sí.
Bé, Joaquim Luna... He de fer una pausa, però avui ho remates tu, això, eh?
No, del que... Sí? Tu ets entrenador,
no,
eh?
No, és que veig que tens...
Tu ets entrenador.
Veig que tens la revistola aquí
sí,
davant, vull dir que...
Sí, pàgina.
Bé, ben informat.
Sí, de fet que ho comentat.
Veig la Shakira i el Hamilton aquí, bé. Pinta bé, això, pinta bé. Ara tornem.
RAC 1. Torna la setmana de les terrasses als hotels de Barcelona.
Del 2 a l'11 de juny, l'estiu s'instal·la a les terrasses més espectaculars de Barcelona.
Show cookings, música en directe, tallers de còctels, de ioga i de pintura, cinema a la fresca, màgia i molt més.
La setmana de les terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.
Tota la informació a mescotels.cat.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Vine a la setmana del vehicle elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aaron Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, más que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio. 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
The Producers, el musical de la temporada amb direcció d'Àngel Llàcer i Manu Guix. Una comèdia divertidíssima, com la jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra botiga Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Imagina't poder veure el mar des de la muntanya. Imagina't poder jugar a la gran piscina mediterrània. Imagina't poder viure unes vacances sorprenents a la Costa Daurada.
Deixa d'imaginar-ho i fes-ho possible a Montroig i Miami Platja, la teva casa de vacances per descobrir.
Tota la informació a montroigmiami.cat i a les xarxes socials de Montroig Miami Turisme. T'hi esperem!
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia.
Movement that inspires.
Gil Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda. Línies de vida, baranes de seguretat i escales.
Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Are you ready per WhatsApp? I si busques un curs d'estiu pels teus fills, apunta'ls al nostre Summer Camp, el millor curs intensiu d'anglès per adolescents. Més info a whatsapp.es.
What's up? Welcome to the English Revolution.
RAC 1. Islàndia, amb Albert Ong.
Va, a veure, aquesta pàgina de la revista Hola que ens porta avui el Joaquim Luna, que a l'Ester Pujol i a la Caula li anàvem fent preguntes a veure què passa amb aquests dos. Què vols comentar d'això de Shakira i Lewis Hamilton, el pilot de Fórmula 1?
A veure, no és només l'Ola, però l'Ola és el que ha sintetitzat una mica aquesta notícia, que és que diumenge passat, en un restaurant de Barcelona, es van deixar fer una foto, si haguessin volgut, discreció, l'haguessin tingut, la Shakira i el Lewis Hamilton, que és un pilot de Fórmula 1.
No, això ho sabia, però estan junts, o què?
La foto no és allò que es deia en actitud carinyosa. És a dir, no hi ha fotos en actitud carinyosa. Per tant, jo no m'atreviria a dir que siguin parella. El que sí crec, i no és per criticar a la Shakira, que està incorrent, està fent el típic error de persona que quan es trenca una relació de parella està el que en castellà es diu despechado o despechada. Que què fan aquest tipus, quina reacció acostumen a tenir? Que és ràpidament demostrar a tothom que mira, ja tinc un nòvio, un acompanyant, un no sé què, i a sobre, en el cas de Lewis Hamilton, doncs podem dir que és tan o més famós que el Piqué. I llavors, això que jo crec que és l'estratègia o l'objectiu d'aquesta foto, perquè ja dic que en actitud carinyosa no hi ha cap foto, per tant...
A part que en aquesta foto, perdó, però és que en aquesta foto surt amb tres persones més, que també representa que són coneguts, jo no els conec de res, però vaja que...
Sí, però que ho hagi d'entendre... Ella pensa, ja ho ha entès.
Però, un moment, és que aquesta foto no l'ha penjat, la Shakira. Vull dir que estem...
Encara que no l'hagi penjat ella, jo entenc que si ella no hagués volgut, hagués dit, no m'agrada, no sé, jo crec que...
Però vull dir que d'aquí a treure que ella està despetxada i que fa això perquè ho vegi el Piqué, quan el Piqué és el que està penjant més fotografies cada dia amb la Clara Chia...
Maria, alguna pista de rancúnia?
No, home, no, sí, però vull dir que aviat farà un any que ho han deixat. I aquesta noia pot anar a sopar amb qui li dongui la gana, a Barcelona i a la Xina Popular, i si li fan la foto i algú la penja, dir-li que això és una estratègia perquè ella ara vol que el Piqué vegi, mira, estic amb el Hamilton, que és més que...
Un moment. Luna.
Sí, no, jo tinc la impressió que aquest tipus de personalitats, si no volen una foto, no hi ha foto. I si la difonen, jo crec que sabent que el que fa l'Ola ho ha fet tothom, que diu sorprendentes reencuentros en el corazón, entre cometes, de la Fórmula 1. És a dir, tu ja saps que allò donarà peu a... Quan et deixes veure amb una parella d'aquesta manera, jo diria que és perquè vols...
Tu ja has caigut en aquest error, diguem, tu...
Sí.
Sí?
Sí, amb aquest error de sortir, diguem, sortir trasquilado d'una relació i buscar una cosa ràpidament, aquest és el problema, ràpidament, perquè dius un any, home, un any tampoc és tant. Sobretot si encara hi ha líos i tal, no és que hagin ja trencat.
I a Barcelona,
que és una altra...
No és el mateix Barcelona que Londres.
Sol amb una amiga i tal. Bueno, en fi, jo crec que ella ha volgut alimentar això. Jo he trobat, i he comès, que és un error, i te n'adones, de dir, volia trobar un substitut similar i a sobre per demostrar... Fora, no, error. Error, i ara, bueno, Hamilton i tal...
També. I al revés, diguem sent l'altre, tu, has vist que alguna ex teva
sí,
ho fes?
També sí, també, una mica allò de dir, bueno, trobar una parella ràpid pensant que això et donarà gels.
Alguna vegada t'has sentit lligat
sí
per algú? Creus que algú ha lligat amb tu per ensenyar-li a una altra persona.
Bueno, a mi una vegada em va passar una cosa molt curiosa, que hem parlat d'Instagram i d'aquestes tonteries. Jo només he anat un cop a Formentera, perquè tampoc volia ser l'únic de Barcelona que no havia anat a Formentera. Tothom tota la vida havia anat a Formentera.
Jo hi vaig anar per primera vegada l'any passat.
Doncs mira, mira, perquè clar, jo et porto uns anys. I al final vaig anar a Formentera i recordo en aquelles coses d'estiuenques, una mica tal, en un club i tal, amb un amic, i se'ns van acostar dues noies i van dir si es podien fer una foto. Vaig dir, sí, però allò que no acabes d'entendre a l'objectiu. Clar, tu fas una foto, pues, a l'estiu, amb allò...
Agafats, rient...
Rient, jajaja, i després dius, bueno, però escolta, per què? No, és per penjar-la tal, no, perquè mi amiga l'ha deixat el novio i no... Que quiere que parezca que
és està... És per a una amiga.
És a dir, que igual algú m'hagués pogut trencar la cara perquè de dir aquest dia... Tal.
Mira'm qui
però,
està ara,
sí
la meva ex.
Però sí que em sembla que era una mostra d'una certa desesperació o tristor, que la gent tracta de superar-la normalment amb forces equivocacions. Jo ja dic, jo la sé comès. És a dir, això...
És que crec que són dues coses, no? És a vegades... A vegades,
ja l'ho diguem... superado, és com el tio quan caus de l'andana del metro, no sé, et caus pel terra i t'has fet mal
i
t'aixeques
estic molt
bé
i caminant el més dignament que puguis com efectivament. Si fossis una model, és el pues, mateix
pues, i a la que gires al carrer
sí, a la que no deu ningú dius, hosti, no, m'he fet mal,
és que però... són dues coses, una, a vegades et vols enganyar tu mateix, no?
Sí,
diguem?
Sí.
I a vegades el que vols és enganyar l'altre, o sigui, és donar un missatge als altres que tu estàs molt bé
superat i que ja ho tens colla avall
i és millor que tu i a vegades vols anar a sopar amb uns col·legues
també.
I punt.
Sí, sí, sí. Sí. Però jo, Maria, insisteixo, jo crec que això de la Shakira i el Lewis Hamilton no
però no oblidem que continua el business, eh? I això té
bueno,
una
clar.
Part també una vessant econòmica, que és que el relacioni amb Hamilton són diners, no?
No, per i probablement transmets que estàs, que les penes ja han quedat darrere i tal.
Ja veurem si fa alguna cançó.
A veure, les penes com passen, a veure com passen les...
Aita,
ja està.
Busca-les
penes. A veure.
Però a mi m'ha sonat una mica el deixar-se veure per Barcelona. Jo la percepció que he tingut era aquesta.
Va, que tu ja havies passat per aquí.
Cançons, i ara...
Aquesta matinada estava a la NBA.
Sí, sí, a primera fila. Sí.
Bueno,
sí.
Perquè no ens tanquem, sí. Depèn de què. Saps? Vull dir que la NBA també ens interessa.
Bé, ara, per això dic una cosa, que tu ara, Luna, te n'hauries d'anar de corresponsal a Miami.
Home, a mi és una ciutat que sempre m'havia agradat.
De debò, eh? O sigui, jo crec...
No, dic-me-la en sèrio.
Jo crec que, de fet,
molt...
ja hi deu haver gent que ho deuen estar fent, perquè...
Sí, no, per un freelance ara és un bon lloc. Per un
vas
freelance.
Allà i t'infles a vendre de Messi, de Shakira, de Rosalía...
Sí, he anat agafant aquesta cosa de capital...
Estic apuntant,
ja no, sí.
No, m'està desagradant el
tema. Igual, però clar, ja... No, però, dir, faràs tard, Quan hi vagis, jo crec. Sí.
Catxes, sí.
Ah, però igual que el Sergi va anar a Londres, jo si ara fos un... volgués canviar de tal periodista i tingués algun caler o la cosa...
Tu ja has estat a Miami.
Jo, a mi m'agradava molt Miami.
Expliquem una mica Miami, perquè jo no hi he estat mai, em costa imaginar.
Jo, clar, jo a Miami, la primera vaig anar... volia anar aquí a Key West. Quan vaig anar als anys 80, Miami era una porqueria. Era una ciutat decrèpita que on s'enfonsaven, diguem, els hotels aquells Art Deco, que era només gent gran, jubilada, però una mica tampoc sense un poder adquisitiu molt elevat i tal. I és una ciutat que, bueno, que es va començar a invertir capital d'aquest latinoamericano que trobava refugi i a poc a poc va començar a agafar un estil, una ciutat molt animada de nit, amb platja, amb molta diversió, amb aquella barreja d'anglès, castellà, haitià, tothom una mica caribenya, i una ciutat que tu passes molt bé.
No s'assembla a res que puguem conèixer per aquí. Saps allò, quan vas a una ciutat sempre dius, mira, això és com el carrer Palai. Això és no sé
aquesta
què.
Aquesta manera que tenim de comparar.
Sí, de comparar-ho.
És com si estigués a Girona. No, és a Florència. Ja està. No passa res,
No.
Però és difícil. difícil, no?, una ciutat de per aquí.
És difícil perquè, per exemple, ara Madrid té coses de Miami, però clar, Miami té mar i Madrid no, vull dir que...
Però, per exemple, hi ha gratacels,
sí,
o no?
També,
o
és sí, més... sí, no, també hi ha la Miami Beach i tal, South Beach, hi ha barris molt dolents. Jo a Miami, per exemple, havia anat a veure partits de pilota basca, de boxa. És a dir, Miami és una ciutat molt que té una mica de tot i que jo entenc que per gent de calés sud-americans...
El Ferrus em diu Empúria Brava.
Empúria Brava, no ho sé.
O Benidorm, la Mireia Ardèvol proposa Benidorm.
Benidorm és més classe mitja. Miami ha aconseguit una mica pujar d'estatus gràcies a totes aquestes celebritats famosos que van i que
han fet... I tots viuen al mateix lloc, ho saps, això? Sí, hi ha com el, diguem, l'urbanització...
Sierra, no? Allà, a Madrid no van tots a la Sierra.
Sí, a la Moraleja, no?
No, jo recordo una altra visita molt que m'ho vaig passar molt bé per veure el rodatge de la pel·lícula del Trueba de... la que es va conèixer, la Melanie Griffith i el Banderas. Jo vaig assistir a l'escena de la boda, i es feia amb una d'aquelles
mencions... El Tomatx,
de...
no?
Sí, Tomatx, que era Miami Date o County, no recordo, però és una zona de cases que tot eren famosos, esplèndides, que tu tens la barca, diguem, la tal, i que no hi ha ningú que t'afanegi per allà. És a dir, tens pels rics, té la seva part molt exclusiva, i per la gent, diguem, normal, que vol fer un capritxo, hi ha molts restaurants, molts hotels, molta vida... molt buscavides també, és una ciutat dinàmica que va cap amunt.
A veure, Maria, negociem-ho això. Esther, t'interessaria un llibre, Maria Xinxó, sobre Miami, diguem?
O... Sí? I tant, jo el posaria a la col·lecció a la Joa de Vibre, segur, perquè la Maria s'ho passaria superbella allà.
Doncs escolta'm...
M'interessa molt, Maria.
Però pots posar allotjament, alguna cosa...
Això ja és molt, eh?
Ningú més ha estat a Miami d'aquí, no, eh? No, o sigui, no. Si només no. El Joaquim Luna.
No ha estat, no?
No.
Perquè la majoria de gent ja, tothom ha anat ja ara allà a Miami, és una mica com abans Nova York, jo crec que és el següent lloc que tothom dona per fet que... Però jo dic, sempre vaig disfrutar molt i la calle 8, famosa, tot l'exili cubà, cada cop és menys important, però té moltes coses que la fan una ciutat molt interessant, molt viva. Políticament ha anat que fan molta força a Florida com a pes electoral... I està en un moment esplèndid. I
els americans que viuen allà... O sigui, hi ha americans que van a jubilar-se allà, d'alguna manera?
Sí,
encara hi és, això?
Encara queda, i Madonna també va ser una gran promotora de Miami, i atrau una mica també com passava a lo millor amb Los Angeles, aquest tipus de gent que vol ser famosa, que es volen donar a conèixer, que gent jove amb ambicions, que creuen que allà igual trobaran pues, a Madonna i a lo millor els ajudarà a seguir cantant, no? Que sí. No, tot plegat fa una ciutat ambiciosa, el Calé compta molt, però que al mateix temps té una certa barreja que la fa, i el mar, que això és molt important.
Clar, és que jo hi pensava això, que quan Pep Guardiola se'n va a Manchester, sí. Hi ha uns quants periodistes esportius que se'n van cap allà, però clar, Manchester sí, home, té altres coses, però potser no té el nivell d'interès periodístic.
El nivell periodístic i informatiu que té ara a Miami,
sí.
No sent, diguem, una plaça de les més...
Ja estàs mirant molts?
No, però és imprescindible saber, és que m'imagino Miami que has d'aprendre a anar amb els patins en línia.
No, jo, tu em veus a mi, no, amb patins en línia. No, res.
Amb la petanca fas a Miami.
No, si té un punt de sèniors també, els sèniors estan a la seva salsa. No.
Allò és més maribú,
ara és d'aquells jocs com tipus...
No tu no hi aniries ara, Joaquim, quan hi has a part? O sigui, però un parell d'anys, diguem...
A veure, és dels jocs que aniria. Sí, jo crec que un parell d'anys sí, perquè hi ha moltes raons, no és només el famoseo, que fan que Miami sigui ara una capital important, i sobretot per copsar una mica moltes coses, tant d'Estats Units com de la regió, com de Latinoamèrica, no?
Ho hem de deixar aquí, Joaquim, moltes gràcies. Gràcies, Esther, Carol, avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrus al control tècnic, Eva Català, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Alberto, amb una pausa, i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 900. Nosaltres, si no hem trobat vols abans, tornarem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Això és Miami.
Estàs buscant nous looks per l'estiu? Visita la Roca Village. És un encert. Troba les peces i accessoris més desitjats a més de 150 botics de marques com Baix, Zadig & Voltaire o Hof i amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village. Un destí de shopping únic.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
10 i 11 de juny, jornada de portes obertes al Port Tarragona.
Exposicions, cultura popular amb diables del Serrallo, arts escèniques, música, ball, dansa vertical.
Visites amb el trenet al Far de la Banya, Museu dels Fars, Els Molls, Golondrina, mirador de la sisena planta de l'edifici institucional.
I trobareu tota la informació a porttarragona.cat.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de juny amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'òpera de Monteverdi, l'Incoronazione di Popea, al Gran Teatre del Liceu, de l'exposició retrospectiva del calendari Pirelli a Fotonostrum i dels concerts al Festival Jardins de Terramar. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança. A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la plantada de l'arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si vols viure-les, no et perdis les festes tradicionals de l'arròs. L'11 de juny a Deltebre per gaudir-ne en família d'una manera festiva.
Més informació a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, RAC & Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC & Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC+1.
RAC+1.
Tots som 1.